Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts i benvingudes a l'Endemà, un podcast on rememorem moments clau de la història de Catalunya. Soc l'Anna Priscila Magrinyà i estic en molt bona companyia, com sempre, Jordi Creus, historiador i editor de Sapiens. Què tal, com estàs?
Molt bé, Anna.
A veure, cap on dirigim la màquina del temps avui?
Doncs mira, avui viatgem fins al dia 19 de desembre de l'any 1359, que és el dia en què Pere el Cerimoniós, el rei Pere el Cerimoniós, que és un monarca amb una biografia que donaria per fer una sèrie de Netflix de 15 o de 20 temporades, doncs el dia que Pere el Cerimoniós crea una institució essencial per al futur del país, com és la Generalitat.
Home, la nostra gran institució, eh? Amb un nom que t'he de dir com a periodista, que a vegades ha hagut de fer cròniques polítiques, és un nom complicat, a l'hora de dir-lo ràpid, la Generalitat. Per això, jo què sé, a vegades amb discursos, fins i tot també els polítics diuen allò de la Generalitat de Catalunya.
Sí, els polítics ho acostumen a fer, però el que està clar és que Pere crea la Generalitat, o com tu vulguis, aquest dia.
Vinga, doncs engeguem la màquina del temps, que veig que avui tenim molta teca. Dirigim-nos fins al 1359. Viatgem?
Viatgem.
Guifré, el català més pelut de la història. Amb el beneplàcit sempre d'en Floquet de Neu, eh?
I el dimoni pot agafar diverses formes. Pot agafar la de cavaller o pot agafar també la de gran cabró, que és la que a mi m'agrada més.
Un català fa una jugada mestra i li acaba sortint bé?
L'Endemà, una conversa entre Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus.
El món, segle XIV, Ibn Battuta, el gran viatger de l'època, acaba d'escriure el llibre Els viatges, on descriu els 29 anys que ha passat rodant pel món islàmic, però també per l'Índia, la Xina i Indonèsia. I si heu estat a Praga i heu passejat pel pont de Carles mentre fèieu un glopet de Becherovka, que sapigueu que aquesta infraestructura és obra de la primera meitat del segle XIV.
A França, els camperols s'aixequen contra la noblesa i intenten un primer assaig de revolució. La revolta, coneguda com la Gran Jacquerie, no acaba bé pels revoltats.
I a la península Ibèrica, aquí, el 1359, hi ha molt de rei manant. A veure, d'una banda hi ha Carles el Dolent a Navarra, de l'altra Pere el Cruel a Portugal, i repetint nom però no territori, Pere el Cruel a Castella. I a Catalunya encara tenim un altre Pere, això va de Peres, que també passarà a la història per la seva crueltat, però en aquest cas és Pere el Cerimoniós, el nostre protagonista d'avui. Jordi, qui és aquest Pere entre tants Peres?
Mira, per mi és un dels reis més interessants que ha donat el Casal de Barcelona. Jo diria que si Shakespeare hagués estat català, li hauria dedicat una obra de teatre.
Ostres, mira, ser Pere o no ser, no? Pere ho tenim clar, però això de Cerimoniós d'on li ve?
Bé, és per l'afició que aquest rei té pels rituals reials, per la simbologia de poder, etc. Tal com ja havia fet Jaume I, que era el seu revesavi, el Pere va dictar la seva pròpia crònica, també en primera persona, i a més va fer redactar les ordinacions, que són un conjunt de regles i disposicions que regulen el dia a dia de la monarquia. Però fixa't bé, amb la funció i el ritual que han de seguir tots i cadascun d'aquests càrrecs. Mira si és minuciós, que fins i tot regula els oficis i els cerimonials relacionats amb el menjar i el beure, la cocció i el servei per tal de poder garantir l'èxit dels seus àpats, dels seus festins.
Carai, quina gran feina, aquesta. No s'hi va posar per poc. Això de Cerimoniós, veig que ho té ben guanyat, això.
Ell, quan signa els documents, signa com a Pere Terç.
Ah, no com a Cerimoniós,
No, com a Pere Terç. I val a dir que és molt diferent dels altres monarques que hi ha hagut abans a la corona catalana-aragonesa, com per exemple amb els més famosos, doncs Jaume I o el seu fill Pere el Gran. Com a mínim és diferent físicament.
A veure.
Recordem que aquí vam explicar... que les cròniques mos presenten amb aquests avantpassats com uns cavallers un pam més alts que la resta, certament afavorits,
etc. Guapos.
Clar, però és que el nostre Pere d'avui és tot el contrari. I aquest baixet i més aviat poc agraciat.
Vaja, és que... Primer, la pressió que tens davant dels teus avantpassats guapos, és com que et surti un germà més guapo que tu, que això ha de ser horrorós. I l'altra, la mania que teniu amb la gent baixeta, Escolta'm, ja sé, Jordi, que n'hi ha molts a la història que són infames, però també tenim dret a viure, tu.
Mira, jo què vols que et digui? Que més bonic o més lleig, més alt o més tap de bassa, moltes de les accions del govern del Cerimoniós seran molt importants per la història de Catalunya. Jo et diria que la gran virtut de Pere, a part de ser baixet, que ara doncs, direm que és una virtut, és que és un rei molt ambiciós.
A veure, i el seu gran defecte?
Doncs que és un rei molt ambiciós.
Ai, Jordi, això sembla allò típic que intentes quedar bé en una entrevista de feina i dius, ai, quin és el teu pitjor defecte? La perfecció. Vinga, va, tira, tira.
Bueno, és que jo crec que en aquest cas l'ambició és molt destacable per bé i per mal, perquè començant pel principi, sí, Pere no hauria d'haver estat mai rei de la corona catalana-aragonesa. O sigui, es van haver d'alinear els astres perquè ho fos, perquè ell havia comprat molts números a la rifa, sí, per no superar els primers dies de vida. Ah. Ell va néixer a Balaguer un 5 de setembre de l'any 1319, set mesó i malaltís.
Hosti, segle XIV, néixer set mesó, no és cap bona notícia, això.
I això no és tot, perquè no s'acaben aquí els problemes de Pere amb la seva infància, perquè quan té 7 anys, sí, mor la seva mare i el seu pare, Alfons, es casa amb segones núpcies amb Eleonor de Castella.
A veure, aquí tenim una madrastra i pel to que estàs agafant entenc que no és una madrastra amorosa ni carinyosa, eh?
Jo diria que ben bé el contrari. Ella conspira constantment, per dir-ho d'alguna manera, per, sí, intentar assassinar al Pere i garantir així que la, sí, corona passi a un dels seus fills.
Ah, clar, hosti, no. Llavors, la madrasta total, de manual dolenta dels contes. Sembla com una mica la Blancaneu, però sense mirall, sense poma enverinada ni res.
El que passa és que aquesta madrastra, que vol que regni un fill seu natural, sí, s'enfronta a un tità baixet, com és Pere el Cerimoniós, i no té temps de fer la seva gran conspiració, perquè Alfons mor el pare de Pere, i ella fuig cames, ajudeu-me, amb els seus dos fills sota el braç, fins a Castella. No fos cas que a Pere li passés pel cap venjàs de totes les putades que ella li havia fet.
Escolta'm, a veure, jo sé que el rancor és dolent, que ens hem de perdonar, hem de saber perdonar, hem d'oblidar, però clar, quan tens una madrastra que ha intentat matar-te no sé quantes vegades, doncs jo què vols que et digui, eh? És difícil perdonar i oblidar això.
Efectivament, home, un home rancuniós com és Pere li té jurada, però ell també s'ha de centrar en altres temes, perquè el 1336 arriba al tron amb només 16 anys, i és un any molt complicat. Després del 1333, home, que va ser el mal any primer, sí, en parlem al capítol sobre la Pesta Negra, doncs la situació de Catalunya en aquell moment és més que dramàtica. Hi ha una gran crisi econòmica, hi ha una gran crisi social, té problemes amb la noblesa aragonesa, té problemes amb la noblesa valenciana, té problemes amb Castella, té problemes amb Mallorca, té problemes amb Sardenya. Només li falta una cosa, ja per acabar-ho d'adobar, l'arribada de la Pesta Negra l'any 1348.
Escolta'm, això són problemes, eh? Tot problemes. Bueno, és allò que es diu, no?, que les desgràcies no venen mai soles. A veure, hi ha molts problemes, Jordi, però el temps és escuet. Jo què sé, per exemple, parla'm de Mallorca. Què passa per allà?
Mira, com comentem al capítol de la conquesta de Mallorca, Jaume, sí, I va crear els Països Catalans. Ho dèiem allà, i amb el seu testament, sí, els va dividir.
Sí, sí, sí. Un vist i no vist, això.
Exactament. En lloc de deixar tots els regnes en mans d'un sol hereu, els va acabar repartint entre els fills. I en aquests moments la cosa segueix més o menys igual. O sigui, hi ha un rei principal, per dir-ho d'una manera fàcil, eh? Hi ha un rei principal, que és Pere el Cerimoniós, sí, i un rei vassall de l'anterior, que és Jaume III de Mallorca, que té un regne, sí, que, a banda de les Illes Balears, sí, també inclou els comtats de Rosselló i la Cerdanya i la ciutat de Montpeller.
Val, o sigui, és un rei com més petit, però déu-n'hi-do el territori que controla.
Sí, ho podríem dir així, però és que a més a banda són parents, perquè Jaume és un oncle llunyà de Pere i al mateix temps són cunyats.
Tot queda a casa. Per tant, m'estàs dient que Jaume és oncle llunyà de Pere, entre ells són cunyats. Això és més complicat que Dallas, xiquet?
I com alguns personatges de Dallas, ja que has mencionat aquesta sèrie, sí, doncs Jaume III no està gens content amb aquesta situació d'inferioritat i li toca allò que no sona a Pere constantment. I què fa Pere quan ja n'està fins al capdamunt? Doncs inicia un procés contra Jaume que acabarà amb la confiscació de totes les terres del rei de Mallorca.
O sigui que li pren les terres al rei de Mallorca per tocar-ne els nassos, però entenc que en Jaumet no es queda precisament amb els braços plegats.
Suposes bé. Ell fa una nova tècnica, ell intenta fer un nou acte de vassallatge, s'humilia, sí, davant de Pere, però això d'acotar el cap després d'haver fet la malifeta no li serveix de res. Llavors què fa? Doncs canvia radicalment de tàctica. Es ven la ciutat de Montpeller al rei de França, cosa que Pere no li perdonarà mai, i quan Pere ho està passant més malament per l'acció devastadora de la Pesta Negra sobre la població, Jaume desembarca a Mallorca, disposat a plantar cara.
A veure, també diré aquí entre nosaltres que tiri la primera pedra el que no hagi pensat alguna vegada declarar la guerra al seu cunyat, eh?
Però bueno, raó.
En aquest cas, com acaba el conflicte familiar?
Acaba una batalla, com no podria ser d'una altra manera, la batalla de Llucmajor, a Mallorca, i allà els exèrcits del Cerimoniós derroten de manera clara els de Jaume. De fet, el derroten d'una manera tan clara que Jaume mor a la batalla. I què fa el cerimoniós? Doncs ordena que recuperi el cos del seu oncle cunyat i fa que li tallin el cap.
Apa, vinga.
Com pots veure, ell no s'hi posa per poca cosa. I amb la mort de Jaume s'extingeix el regne de Mallorca a mans d'un dels reis més intel·ligents, però també més malparits de la història de Catalunya.
Bueno, ara hi ha una altra casa reial, que passa els estius a Mallorca. Però bé, en Jaume decapitat, clar, ja tu dius, que Pere és rancuniós i venjatiu com pocs.
I té més detalls de tot això, perquè en un principi enterren a Jaume III a Llucmajor, però Pere creu que això potser ho convertirà en un lloc de peregrinació per a nostàlgics mallorquins i fa trasllada les seues despulles fins a València.
Mira, això em recorda ara, per exemple, el cos de Bin Laden, que no sé si com va anar la cosa al final i si ho sabrem mai, però que diuen que el van llançar per la borda d'un vaixell, no? Perquè no hi hagués cap punt de pelegrinatge, una miqueta l'estil.
Sí, el de Bin Laden serà difícil recuperar si estarà al mig de l'oceà. En el cas de Jaume III, les seues restes es repatriaran l'any 1905 i ara són a la Catedral de Mallorca.
Hosti, 1905, li va costar descansar en pau, però vaja, que descansi en pau, finalment. I escolta'm, Jordi, a part dels mallorquins, que suposo que li deuen tenir una simpatia relativa, els altres súbdits com veuen a Pere?
La veritat és que és difícil contestar aquesta pregunta, Ana Pris. Pensa que la majoria de la població, la que es passa el dia treballant al camp, prou feina té per anar sobrevivint en uns anys tan difícils. El que sí que puc dir és que Pere té més problemes a l'Aragó i a València que a Catalunya.
Què passa amb valencians i aragonesos? Que no els hi agraden les cerimònies amb aquests?
Bé, el conflicte ve de lluny, i ve de lluny i està enquistat, perquè ells consideren que el Consell Reial, que és l'organisme consultiu del rei i de la Corona d'Aragó, està dominat pels catalans, i que ells hi tenen poca representació. I això, doncs, crea aquestes tibantors. Així es creen una Unió Valenciana i una Unió Aragonesa, que són grups de nobles que conspiren contra el rei per mantenir els seus poders, els seus privilegis. Mm. Aquestes unions arrufen el nas quan Pere, que no té fills barons supervivents, vol canviar les lleis dinàstiques per convertir en hereva la seva filla Constança.
Iepa, ens agrada això.
Ens agrada. I els aragonesos i els valencians no els hi agrada tant.
Vaja.
Perquè prefereixen que l'hereu sigui el germà de Pere, un altre Jaume, per variar, però el rei no se'n fia.
Ni el cunyat ni el germà, però escolta'm, bueno, com a mínim té bona relació amb la filla. Va, jo li segueixo donant un aprovat a aquest senyor tan cruel.
Doncs els nobles valencians i aragonesos no estarien gens d'acord amb tu i no l'aprovarien. A Saragossa celebra unes Corts, que és el Parlament d'aquella època, amb representants dels diversos estaments socials que aproven o no les peticions del rei, i la cosa no pot acabar pitjor.
Entenc que Pere no aconsegueix el que vol.
No, no aconsegueix el que vol ni de bon tros. Ell es veu obligat a cedir i a revocar el nomenament de la seva filla i a fugir corrents com si fos un vulgar delinqüent. I espera't, perquè això no va ser el pitjor, perquè la Unió Valenciana encara el va tractar més malament. L'empresonen i el sotmeten a escarni públic. A la seva crònica, Pere explica que l'obliguen a disfressar-se i a ballar una tonada satírica mentre tots els nobles se'n riuen i humilien el rei.
Hòstia, això és increïble, eh? Vull dir, que el facin disfressar, que l'humilin. Clar que a València són molt d'escarni públic, mira les falles, però entenc que en Pere, davant d'això, el tio s'emprenya com una mona, perquè a qui li agrada que se n'enfotin d'ell, i més si ets el rei.
S'emprenya moltíssim, com és normal. A més, el rei pot escapar de València gràcies a una aliada imprevista, que és la Pesta Negra.
Ah, mira.
El caos que causa l'epidèmia li dona l'ocasió de fugir de València, i més endavant aconsegueix derrotar en combat amb aquests exèrcits unionistes valencians.
I és aquí on tindríem una escena amb el rei... Pa, pa, pa. Bueno, no, clar, que no hi ha pistoles en aquest moment. Anava a fer pa, però executant a tothom que l'ha fet patir aquestes humiliacions.
Ben Pere, com acostuma a ser en el seu cas, doncs aplica una barreja, podríem dir, de crueltat i de clemència. Bé, més de crueltat que de clemència. A veure, anem a passos. Pel que fa als aragonesos, penja els 13 cabdills de l'alçament. Els fa penjar.
Val.
I a Saragossa trenca a cops de mà el segell de la Unió.
Fora.
I atenció, treu el seu punyalet per fer miques el paper amb els privilegis que havia atorgat als aragonesos. I ho fa amb tant d'ímpetu que s'acaba tallant i ho deixa tot ple de sang. O sigui, una cosa allò...
Vinga.
I d'aquí que també se'l conegui com a Pere, el del punyalet.
I el cerimoniós, terç, punyalet, aquest Pere té més noms que Picasso, eh? Val, i a València què? També matralleta o què fa allà?
Allà ho fa pitjor, perquè allà fa penjar els 20 cabdills, però no es queda aquí. També fa penjar el gracioset que havia interpretat els versos burletes que hem parlat abans.
Sí.
I ell, abans de penjar, li recita ell uns versos propis.
Vinga, que també és poeta.
I els que havien fet sonar la campana per cridar la guerra contra ell, el reserva el càstig més cruel. T'imagines, Anna Pris, què serà això? Has vist Joc de Trons?
Sí.
Fa fondre la campana i els fa veure el metall fos.
No.
De fet, ell mateix ho explicarà a la seva crònica sense tallars ni pèl amb aquestes paraules. Fou cosa justa que aquells que l'havien fet a fer beguessin de la licor d'aquella quan fou fusa.
Ostres, ara quan senti repic de campanes pensaré en aquest moment terrible, tu.
Amb l'estómac dels valencians.
Ah, i escolta'm, a tot això, on hem deixat la Constança? Perquè entenc que ella arriba a reina, no hi arriba.
No, perquè després de la mort de la dona de Pere,
sí,
Elionor de Portugal, per culpa de la peste, Pere es casarà amb una altra Elionor, en aquest cas de Sicília, i el matrimoni, ara sí, tindrà fills mascles.
Escolta'm, això de Peres i Elionors veig que són els marcs i les zones del passat, perquè és un embolic que tothom es diu. Igual. Val, el Pere ja té el tron assegurat, té fills mascles, però el tio igualment segueix sense descansar.
No descansa mai. El novembre de 1354, i després de 7 mesos de setge en plena guerra a Cerdanya, les forces de Pere sotmeten la ciutat de l'Alguer. I què fa llavors el rei Pere? Doncs expulsa tots els algueresos de la ciutat i la repoblen catalans procedents del Priorat, de l'Alt Camp, del Penedès, amb gent que sap que li serà fidel. Per això, a l'Alguer, avui, es parla català encara que sigui poc.
Val, o sigui que es parla català encara que sigui poc per culpa, diguem-ho, no?, d'un genocidi contra els sards que els expulsa de les seves terres.
Sí, sí, clarament, clarament. El que està clar és que estem parlant de neteja ètnica. En el millor dels casos, els sards de l'Alguer són venuts com a esclaus al nord d'Àfrica i en el pitjor ja moren assassinats allà mateix. Però vaja, això que mos pot semblar ara una bestiesa realment és una cosa habitual a l'època.
A l'època, clar. I Jordi, tu avui m'has promès el naixement de la Generalitat. Estem quasi bé al final i encara no hem arribat a la Generalitat. A veure, ja, quan apareix?
I encara haurem d'esperar un moment més. És que a la vida del cerimoniós no hi ha ni un segon de respir.
Val, d'acord.
L'any 1356 comença una guerra amb Castella que durarà 13 anys. És el que es coneixerà com la Guerra dels Dos Peres. A una banda, Pere el Cruel de Castella,
sí,
a l'altra, Pere el Cerimoniós de Catalunya i Aragó.
I per què lluiten, a veure, aquesta vegada, els dos Peres?
Bueno, és una guerra que s'inicia pel control territorial de Múrcia i Alacant i que està plena de perfídies, està plena de traïcions, com diu la cançó, però mira tu quin embolic. Pere el Cruel acabarà executant Elionor de Castella.
Aquesta és la madrastra malvada del cerimoniós, la que el volia matar.
La que el volia matar, efectivament. La madrastra i enemiga del cerimoniós és assassinada per un altre enemic del cerimoniós, que és Pere el Cruel de Castella. Però atenció que no s'acaba aquí, perquè els fills de la morta,
sí,
germanastres del cerimoniós, s'alien amb l'assassí de la seva mare, Pere el Cruel de Castella, contra el seu germanastre, Pere el Cerimoniós.
Jordi, perdona, jo... No és que no t'expliquis bé, però m'estic fent un embolic perquè això és pitjor que les tasses de PortAventura. A veure, com... Seguim.
Doncs agafa't bé perquè t'ho anava dosificant,
hosti,
perquè encara ve un altre revolt.
Ah.
Un altre germanastre del rei de Castella, que
sí,
és Enric de Trastàmara,
sí,
s'alia amb el cerimoniós.
Va.
I per tal de tenir força en aquesta guerra, el nostre Pere, si la vol guanyar, necessita diners.
Ara, això sí que ho entenc, perquè diners sempre se'n necessita per tot. Val, i què passa?
Doncs que, efectivament, demana diners als catalans.
Home!
Som l'any 1359 i els dos Peres ja fa 3 anys que lluiten intensament i el nostre Pere necessita diners per finançar aquesta guerra, que
sí,
és molt cara.
Sí.
I com sempre, doncs, d'on els ha d'aconseguir? Doncs dels seus súbdits. Això vol dir que ho han d'aprovar les Corts. És a dir, el rei no està per sobre de la llei, almenys en teoria.
Bé, doncs aquesta teoria pinta bé, d'acord? Ha de passar, no pot passar per sobre de la llei, Pere. I aleshores, què passa?
Bé, doncs que ell necessita un mecanisme més àgil que haver de reunir les Corts cada vegada per aprovar les despeses del rei.
Val, entenc que necessita alguna cosa, doncs, com més rapideta en lloc de les Corts, perquè necessita liquiditat, cash, i es treu un as de la màniga.
Es treu un as de la màniga, sí, sí. El 19 de desembre aprova un nou òrgan, que és la Diputació del General.
Apa, anem-hi, vinga.
Per dir-ho d'alguna manera, la Generalitat neix com una delegació permanent de les Corts destinada a recaptar els tributs puntuals que el monarca demana, doncs, de tant en tant per les seues coses.
Val.
I un bisbe, representant de l'estament eclesiàstic, dirigirà aquest grup de gent i es convertirà en el president de la Diputació del General.
O sigui, res i curt, la futura Generalitat neix com una oficina d'impostos dirigida per un religiós.
Tot això, i a més neix a Cervera, perquè les Corts es troben allà reunides. Però vaja, que tot i que en un inici aquesta mena de comissió de les Corts funcionarà de manera intermitent, amb el temps anirà creixent i es convertirà en un organisme permanent de recaptació d'impostos amb seu ara ja, no a Cervera, sinó a Barcelona.
I el nom, quan passa, Jordi, de ser Diputació del General a Generalitat?
Amb els anys i amb els girs de llenguatge, la pròpia institució acabarà denominant-se Generalitat. En tot cas, aquesta institució és un llegat, a veure, que hem de dir que resultarà molt positiu per la Catalunya del futur, però no tan positiu pels contemporanis de Pere, perquè, és clar, si es crea és per agilitzar la col·lecta d'impostos.
El catxin-catxin.
I en Pere gasta molt amb guerres, però no només amb guerres, perquè Pere és també el rei del gòtic català.
Home, si és un rei molt aficionat al cerimonial, inevitablement també li han d'encantar, al tio li han d'encantar els edificis impressionants.
Bé, sense anar més lluny, a ell li devem joies com Santa Maria del Mar, com la Llotja, com el Saló del Tinell, com les Reials Drassanes... I no només a Barcelona, també serà ell qui embelleixi el monestir de Poblet per convertir-lo en el panteó dels reis catalans i aragonesos. Ah. I també és Pere qui construeix o amplia les muralles de llocs com Figueres, Cervera, Tarragona, Tortosa, les meravelloses muralles de Montblanc. Ara t'he de dir que Catalunya sortirà econòmicament molt tocada del regnat de Pere.
Home, clar, tanta guerra i tanta construcció, que queda molt bonic, però clar, tot s'ha de pagar. A més, això, la guerra amb l'altra Pere dura i dura i dura i perdura.
Sí, s'allarga molts anys i val la pena remarcar que és un moment dolentíssim pels dos regnes, però sobretot pel català, que surt molt castigat de la pesta.
I qui guanya al final? A veure,
com
Jordi.
Com un combat de boxa, sí. Podríem dir que guanya el nostre cerimoniós als punts.
Val.
Però recordes Enric de Trastàmara?
Sí, home, sí.
De la Cruel, que n'hem parlat abans?
Sí.
Doncs ell és qui va ser realment el gran vencedor, perquè acaba derrotant i matant el seu germanastre i posant al tro de Castella una nova dinastia, la seua, la dels Trastàmara.
Home, els mateixos que es quedaran la corona d'Aragó després del compromís de Casp, no? Però, bueno, això, Jordi, ho veurem en un altre endemà, perquè ens hem quedat sense temps. I si et sembla, ja amb la Generalitat creada, posem el fre de mà i tornem al present.
Perquè no només es viu del passat.
Però sempre hem de tenir present l'endemà. Fins a la propera.
Salut!
Coordinació de guió, Jordi Creus i Anna Priscila Magrinyà. Guió, Víctor Lloret i Alicia Burton. Assessorament històric, Alfredo Chamorro Esteban. Producció i coordinació, Eliseu Bastida. Estudi de gravació, Idea Sonora. Muntatge sonor, Olivia Roberts. Disseny gràfic, Sergi Mayenc. Veu en off, Lola Sanz. Agraïments, Angelbert Magrinyà i Maria Delgado. Un podcast de Bacus amb la revista Sapiens. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.